té la paraula.
Susana Segovia, portaveu adjunta dels Comuns al Parlament.
Benvinguda a l'hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana s'ha firmat el Pacte Nacional per la Llengua, però sense el consens polític i social que s'esperava, no l'han subscrit ni Junts ni la CUP, i també hi falten organitzacions destacades com la USTEC. No creu que és un pacte que neix coix?
Aquest és un pacte que ja ve de la passada legislatura i és important que posem sobre la taula el temps que es porta treballant en aquest pacte. I a més creiem que és un pacte que és urgent que es posés ja sobre la taula i fos com el punt de partida per realment posar negre sobre blanc totes les polítiques que hem de fer entre tots plegats, partits polítics, administracions, però també ciutadania, per fer front a aquesta emergència en l'ús social del català. Nosaltres creiem que és un bon punt de partida, que té propostes concretes i, a més, té un escenari pressupostari que és bastant ambiciós i que, a més, pot ser la guia per les properes negociacions de pressupostos. I la veritat és que creiem que, dintre de tot, per exemple, el consens social és bastant ampli. És cert que no hi sigui l'USTEC, és una cosa que a nosaltres ens preocupa i creiem que hi hauria d'estar, però hi ha entitats com Òmnium o Plataforma per la Llengua, hi ha els sindicats majoritaris, hi ha PIMEC, hi ha la Federació Catalana de Municipis, és a dir, l'altre dia a l'acte de signatura es veia una representació molt plural del que seria el teixit social, la taula del tercer sector, és a dir, moltíssima gent que està implicada en aquest pacte. És cert que el fet que no hi sigui Junts per Catalunya i la CUP és una de les qüestions que a nosaltres també ens ha preocupat, però també enteníem que no podíem continuar aturant-ho perquè Junts per Catalunya en aquest cas estava posant altres interessos sobre la taula. Nosaltres creiem que és un bon punt de partida, que ens fa més forts de cara a la defensa del català i de la immersió lingüística i que a partir d'aquí hem de continuar treballant i exigint el seu acompliment.
Justament Junts diu que no ha signat aquest pacte perquè diuen que no inclou cap resposta concreta davant una eventual sentència adversa del Constitucional contra el català a les escoles. Creu que, en cas que la sentència fos adversa, el govern l'hauria de desacatar?
El pacte és el que fa és fer-nos més forts front possibles ingerències judicials en el sistema educatiu català i en la immersió lingüística. És molt difícil incloure una resposta a una sentència que encara no tens en un pacte que es porta treballant des de fa un any i mig. Però el que sí que fa el pacte és blindar l'educació en català, la immersió lingüística i el model d'escola catalana, i posa recursos per enfortir-ho. Bona part dels recursos, aquests 255 milions, van per tenir més aules d'acollida per a garantir que tot l'alumnat pugui escolaritzar-se en català. Hi ha programes de reforç per garantir també que les assignatures es fan en català, perquè una de les coses que també tenim és que a molts centres no s'estan fent en català ni tan sols les assignatures que s'han de fer, i crec que això és un problema que tenim com a país i que hem de donar-hi resposta. I en tot cas, quan vingui la sentència del Constitucional, és aquest bloc social i polític el que ens donarà més fortalesa per fer-hi resposta. Però la sentència s'ha de veure què diu, i front al que digui, la resposta ha de ser defensem l'escola catalana.
Permetin que canviï ara totalment de tema. La DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, està aquests dies a l'ull de l'huracà pel cas de la menor sota protecció de la Generalitat que hauria estat violada per una trentena d'homes. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha demanat ja compareixer al Parlament i la Generalitat ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el cas. Totes aquestes mesures, la compareixença i la personació com a acusació particular, creu que són suficients?
A mi em sembla que el primer que hem de fer és compartir, crec que la indignació, l'estupor i l'estonament social majoritari de que una cosa així hagi pogut passar i que hagi passat tant de temps sense que es detecti i sense que es reaccioni. Per tant, és evident que alguna cosa en el sistema de protecció ha fallat. És evident que no hi ha hagut l'atenció que necessitava aquesta noia i no hi ha hagut una resposta institucional per protegir-la, i crec que això és molt evident, no es pot negar. I segurament el que ara s'ha de fer és justament investigar tot el que ha passat, fer tots els canvis que es requereixin fer per garantir que això no torna a passar. És molt important el veure què ha passat, per què ha passat, com hem arribat fins aquí i sobretot què s'ha de fer perquè això no torni a passar. Entenem que personar-se és una cosa que ha de fer el govern de la Generalitat de Catalunya i creiem que han anunciat ja que iniciaran les investigacions internes per veure exactament què és el que ha passat. Però és que això ens porta més enllà a un tema ja més ampli, que és el model d'atenció a la infància, i que ja fa molt de temps que s'estan sentint moltes coses i que estan havent denúncies de les entitats del tercer sector i de les entitats que treballen amb infància, que el model d'atenció i protecció a la infància no està funcionant a Catalunya i que seguim, a més, amb uns nivells de pobresa de gairebé el 25% de pobresa infantil, que seguim amb un sistema d'atenció a la infància molt institucionalitzat, on gairebé el 60% de nens i nenes en situació que estan sota la protecció de la Generalitat estan en institucions i no en famílies d'acollida, i això tant UNICEF com Save the Children com moltes de les entitats et diuen que aquest model s'ha de revertir, perquè el que garanteix acompanyament, la protecció d'aquests nens i nenes, és anar més cap a un sistema d'acollida en famílies i no a la institucionalització.
Finalment, el seu partit avalarà el decret per ajornar l'increment de la taxa turística tal com volia Esquerra. A canvi del seu suport, quines contrapartides han aconseguit arrencar del govern?
Amb aquest acord el que fem és aconseguir que els diners que s'havien de recaptar durant aquest període i que no es recaptaran per aquest ajornament, doncs es destinin igualment a habitatge, és a dir, que hi hagin 60 milions d'euros més que es mobilitzin a través del tercer suplement per les polítiques d'habitatge i també pel Fons de Cooperació Local d'aquest any, perquè així compensem el que havien de fer, no? Que eren aquests 30 milions que recaptava la Generalitat i que anaven a polítiques d'habitatge, i aquests 30 milions que podien recaptar als ajuntaments. També acordem que s'avanci i s'aprovi entre el juny i el juliol la convocatòria del Pla de Barris perquè arribi com a mínim a 20 municipis de Catalunya. I una cosa molt, molt important, i és que s'aprovarà abans de 3 mesos i es posarà en marxa de manera definitiva el registre de grans tenidors, que és un registre que està pendent que es faci des que es va aprovar la llei el 2022 i que és un registre fonamental per poder aplicar totes les mesures que hem acordat amb el govern, com per exemple l'impost de transmissions patrimonials per grans tenidors o els lloguers que paguen diferent els que són grans tenidors que els petits tenidors. Ara hem acordat que abans de 3 mesos estigui en marxa perquè es puguin aplicar totes aquestes mesures que distingeixen entre petit i gran tenidor.
Aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que abans de l'estiu es prendrà una decisió sobre si s'amplia o no l'aeroport del Prat. Vostès ja saben que el PSC i el president són partidaris de l'ampliació. Si finalment es fa aquesta ampliació, pot perillar el suport dels comuns al govern?
Ja quan vam fer l'acord d'investidura vam posar en evidència aquest desacord. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta prioritat per part del president Illa i del seu govern, però és que, a més, crec que ni la ciutadania entén que amb els problemes que tenim amb Rodalies, que afecta diàriament a milers de persones, hi hagi aquesta obsessió per fer més gran un aeroport que acaba de sortir la xifra i ha sigut el millor mes d'abril en viatgers de no sé quants anys. On tenim un problema és a Rodalies. La legislatura ens l'estem jugant en Rodalies i en habitatge. I aquest govern hauria d'entendre quines són les prioritats d'aquest país, perquè si no dona resposta a aquestes dues emergències que estem vivint com a país, el seu govern serà jutjat per la seva capacitat de donar-hi resposta o no a la crisi de Rodalies i a la crisi de l'habitatge, no per l'ampliació de l'aeroport.
I podria afectar d'alguna manera l'estabilitat del govern si el govern decidís, d'acord amb aquest informe tècnic que s'està elaborant, doncs donar via lliure a aquesta ampliació?
Al final, l'ampliació de l'aeroport va amb el model de país i nosaltres insistim molt en que totes les negociacions van per model de país. Per tant, crec que el president Illa ha d'entendre quins són els seus socis de govern a l'hora d'aprovar qüestions, no socis de govern, socis prioritaris de legislatura a l'hora d'aprovar qüestions, i entendre que el que li estem demanant és Rodalies i habitatge, no aeroport.
Una altra qüestió que s'està debatent més a Madrid és la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. Si no tinc mal entès, la direcció dels comuns s'havia de reunir aquesta setmana amb la direcció de Junts per Catalunya per mirar de convèncer-los com ha anat.
La reducció de jornada és un principal avenç en drets laborals i crec que això és el que hauria de primar en la valoració que Junts faci del seu suport o no a aquesta mesura. Dir que no, de bones a primeres, i negar-se a negociar, creiem que no aporta per garantir els drets a Catalunya.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Triï un país on li agradaria viure.
Grècia.
A quin diputat o diputada que no sigui dels comuns convidaria a dinar a casa seva?
A la Pilar Casillejo.
Sap cuinar?
Sí.
Li agrada fer especialment algun plat en concret?
Doncs m'agrada fer bastant carn al salsa pel meu pare, que li agrada molt.
Té algun paisatge que li agradi molt?
El mar.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Que realment tinguem un món en pau i, sobretot, que s'acabi d'una vegada per totes el genocidi a la Franja de Gaza.
Susana Segovia, portaveu adjunta dels Comuns al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.